COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Esteu. Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i disposat a xerrar d'uns quants temes que crec que són força interessants. I començarem per un que ahir doncs es va fer ja públic, que es va esbandir la notícia, i que posa de manifest la situació de molts ajuntaments. Posa la situació, de manifest la situació de molts ajuntaments. En aquest cas, l'epicentre va estar a Sant Cugat del Vallès. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va detectar una allau de peticions presumptament il·legals per empadronar-se durant el mes d'agost. I arriba un moment i diuen, ostres, hi ha molta gent, no? I això ja... Bé, total, que hi van aixecar pels maneres de fer-ho, van aixecar sospites i van descobrir que allò no era aigua clara. I tirant del fil es van adonar que, fent inspeccions, van comprovar que d'entrada, sense fer totes, hi havia un presumpt frau davant d'aquests empadronaments. Comprovats, cinc casos de frau. On vull anar a parar amb tot això? Posa Sant Cugat, perquè és el darrer ajuntament que s'ha trobat amb això. Però si mirem, no és una qüestió de Sant Cugat del Vallès, és una qüestió i una problemàtica que tenim pràcticament en molts ajuntaments de Catalunya. És una problemàtica que tenim en molts llocs de Catalunya, amb aquests empadronaments i aquestes maniobres de persones que venen cap aquí, d'immigrants, que venen buscant una millor vida, que venen buscant feina, que venen a fer coses, però, clar, no arriben pels conductes que han d'arribar, estan en una situació, molts d'ells, que no acaba de ser la correcta i que busquen desesperadament, doncs, buscar-se la vida. El que faria vostè, el que faria jo, el que faríem tothom, buscar-nos la vida. Darrere de tot això, evidentment, hi ha màfies. Hi ha màfies. Hi ha màfies que els hi cobren per fer això que ha destapat o que ho ha detectat l'Ajuntament de Sant Cugat i que ha passat a altres municipis. Hi ha màfies que els hi cobren, que hi ha un aprofitament d'aquestes persones vulnerables per fer aquestes coses. Però és que, si anem més enllà, trobarem que la qüestió ja ve d'arrel. És una qüestió d'arrel. És una qüestió que ve ja des de fa temps. És una immigració descontrolada, és una qüestió de manca de control, és una qüestió de saturació del sistema, és una saturació de maneres de fer les coses i que les administracions ja no arriben. Ja no arriben. I possiblement, d'una llei i d'unes maneres de fer les coses que no estan a l'alçada de les circumstàncies que vivim. Ja sabem, i això és una qüestió habitual pràcticament en tots els àmbits, que la llei i la regulació va molt després de la realitat social. Però molt després. Això ho sabem tots. Però és que amb l'avenç de les tecnologies, amb l'avenç de la modernitat, amb lo de pressa que va aquesta societat, aquesta franja i aquest espai que separa l'adequació d'una llei o d'una norma a una realitat social, cada cop és més evident. Cada cop és més evident. Abans no te n'adonaves tant, te n'adonaves més tard, però ara, amb lo ràpid que van les coses, les lleis estan segurament necessitant un repasso. Segurament. Bé, parlem de tot això, perquè, insisteixo, no és una qüestió, ni molt menys això que vagi per endavant, d'assenyalar a ningú perquè fan el que vostè i jo faríem. És una qüestió que la problemàtica la tenim aquí, la tenim en les lleis, la tenim, la manera de fer les coses, i en la no adaptabilitat. I d'això hi ha màfies que s'aprofiten i exploten aquestes persones, perquè penseu, per exemple, cosa que ara parlarem amb Sant Cugat, el que està passant a Sant Cugat, creieu que això darrere no hi ha ningú que els hi cobra aquesta gent per fer aquestes coses? Aquest un empadronament fals? O a qualsevol municipi? Això com a qualsevol altre lloc, com permisos de feina falsos a canvi d'uns diners. Això passa. I s'han descobert molts. Hi hauran, clar que hi ha. S'han descobert uns quants? Sí. S'han erradicat? No. Bé, parlem de com s'ha detectat, parlem, per exemple, d'aquest cas de Sant Cugat del Vallès, aquesta detecció d'allau de peticions presumptament irregulars per empadronar-se. Insisteixo que és un exemple que posem ara i parlem amb Sant Cugat del Vallès, però que malauradament és un exemple que està pràcticament a molts ajuntaments. I per parlar d'això, doncs en parlem amb el senyor Jordi Puigneró, que és tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat de Digital de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. No és la primera vegada que escoltem o que veiem notícies com aquestes deteccions d'empadronaments, en aquests casos irregulars, en aquest cas presumptament irregulars. Com s'ha detectat aquesta situació, Jordi?
Doncs, a veure, el Sant Cugat l'hem detectat per un element molt clar, que ha sigut el modus operandi, fet en ple mes d'agost, plenes vacances, per dir-ho així. Les persones que venien amb grupets de 2 a 5 persones, totes amb un traductor, venien en hores diferents del dia, portaven un contracte de lloguer que portava una tercera persona, que a més no estava empadronada en aquella vivenda. Vull dir, tot un seguit d'elements que van fer sospitar, doncs, els tècnics municipals de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que de seguida ho van alertar i, evidentment, doncs, ho hem aturat. De fet, ho vam aturar el mateix 18 d'agost, on ja vam, per dir-ho així, deixar d'empadronar a ningú més, i el que estem fent ara és fent les inspeccions corresponents per veure si aquells que van aconseguir empadronar-se, doncs realment estem davant d'una situació de frau i de regularitat, com sembla ser que és el cas, perquè totes les que hem revisat i tenim un informe ja definitiu, sí, així han sortit.
Jo tenia que s'han revisat unes 10 o 15 i hi ha 5 que hi ha un informe final de frau en aquest cas. No sé si s'han revisat ara mateix més.
Bueno, clar, vam començar a fer-ho a principis de setembre. Aquest és un procés que no és ràpid, perquè has de fer inspeccions, sí, in situ a les vivendes per veure que realment aquestes persones estan visquent allà o no. S'ha de parlar amb el propietari per veure si el contracte de lloguer que ens han aportat és un contracte real o és fals. I, per tant, en aquest sentit, el que tenim determinat en aquests moments és que de les 5 que ja hem acabat l'informe, doncs, ha sortit que són casos irregulars i falsos.
Suposo, no ho sé, s'empadronaven tots en el mateix lloc o no? Perquè a vegades han sortit notícies que tots s'empadronaven al mateix lloc i allò cantava encara més.
No, diferents vivendes.
Diferents vivendes. Bé, clar, la pregunta que es pot portar, perquè tenia aquí una xifra de 300 sol·licituds que sorprèn.
324, sí, fins al 18 d'agost i 50 després, 50 més després del 18 d'agost.
Clar, sorprèn això. Normal que s'aixequi sospites, però la pregunta que segurament es fa moltes persones és per què empadronar-se, no sé, en aquest cas a Sant Cugat, quines avantatges hi ha?
Jo crec que això està passant a tot arreu,
No parlo de Sant Cugat, parlo de tot arreu. Però quines avantatges porten? Suposo, no sé, protecció... Digues.
El fet de tenir un document que t'acredita que he vist un lloc, doncs això, clar, és la porta d'entrada, evidentment, a molts serveis públics. També poder garantir que portes X temps visquent aquí. Clar. Això és així. Llavors, és evident que estem vivint una situació en aquests moments, jo crec que no és d'ara, des de ja fa alguns anys, on segurament ens hem de plantejar si és normal aquest flux migratori que hem tingut tan gran aquests darrers anys. O sigui, si és assumible, perquè és evident que els països necessiten, evidentment, i crec que vivim en una societat globalitzada on la migrar és una cosa, doncs, normal. El tema és si amb aquestes magnituds és assumible o no per una societat. I jo crec que en aquests moments, almenys aquí a Catalunya, doncs ens estem trobant on clarament tots els serveis en general, els serveis públics, l'habitatge, la salut estan desbordats perquè no podem assumir aquest volum, diguéssim, doncs, del que ha significat aquest creixement demogràfic com a conseqüència, evidentment, dels fluxos migratoris que estem vivint. I és evident que els ajuntaments som els que menys podem assumir aquesta càrrega. Som els que tenim menys capacitat.
És que, per tant... és que habitualment, Jordi, són els ajuntaments la primera línia de trinxera en aquesta qüestió. Vull dir, el primer cop l'han de parar els ajuntaments. És el que toca, però el problema és que no hi ha recursos, suposo, pel que habitualment parlen.
Els ajuntaments no tenen la capacitat per assumir aquestes magnituds que estem vivint en aquests moments, no? I, per tant, això és quelcom que se n'hauria de fer càrrec, crec, a administracions supramunicipals, eh? Estem parlant, evidentment, aquí, des de la Generalitat, a l'Estat, i, en certa manera, també calen polítiques a més al nivell que ens ajudin a fer entendre que en aquests moments doncs regular els fluxos migratoris és imprescindible. I en aquest sentit, per això també alguns demanem, no, que les competències d'immigració passin a la gent de Catalunya per apropar més aquesta capacitat de poder prendre decisions efectives sobre aquesta problemàtica.
Clar, ara perquè parlem amb Sant Cugat, perquè us ha tocat, però com bé explicava, és una cosa que ja sabem, això està passant a molts municipis de Catalunya. Clar, és una falta de control, entenc, davant de tot això. Però no sé si les competències de Catalunya milloraria això o és una qüestió general, perquè això està passant a tot arreu.
Sí, però passa a tot arreu i, per tant, s'han de prendre decisions. És evident que quan algú decideix portar amb autobusos tota gent migrada i deixar-la enmig de la plaça Catalunya, ja diguéssim a l'empara de no sé què, doncs és evident que aquesta gent es busca la vida. Llavors, és evident que calen prendre decisions sobre, i també a nivell europeu, no?, sobre el fenomen que s'està produint en aquests moments, no?, d'incapacitat que hi ha per absorbir i per poder integrar, no?, doncs tota la...
Sí, tot el flux migratori que ve cap aquí,
clar, tot el gran flux migratori que estem vivint, o sigui...
És una manca de control, Jordi? En general, no parlo ara mateix de Sant Cugat, sinó en general.
Home, això sembla, no? Perquè si no hi ha capacitat per poder donar resposta al que això significa, doncs és evident que hi ha una manca de control, està clar.
Però si tard d'hora algú haurà d'agafar el brau per les banyes. Vull dir, és una qüestió que tard o d'hora serà molt insostenible. Bueno, ja pràcticament ho és, perquè quan parles amb sanitat, més o menys el que estaves explicant de la saturació, perquè està pensada per una determinada població i si això es sobredimensiona, doncs es saturen els serveis.
O poso l'exemple, O sigui, Catalunya ha tingut un creixement de 2 milions d'habitants en molt poc temps. I els serveis no estan preparats. Però quan dic els serveis vull dir no només els hospitals, no vull dir només l'habitatge, també les infraestructures, ferroviàries, de mobilitat. No, el país no està preparat per això. O sigui, Catalunya no està preparada per aquesta magnitud d'arribar. Llavors, això no s'ha de confondre amb el fet de que, evidentment, doncs, ho dic perquè si a vegades ens fixem molt en l'origen de les persones, no? Perquè són de tal i tal lloc, no? Si aquí ara arribessin, per posar un exemple, 4 milions de persones, jo què sé, americans, no?
Sí.
També tindríem un problema per poder gestionar això, no? Saps què vull dir?
Sí, sí, no entenc que no és una qüestió de la procedència, sinó del descontrol.
És de la magnitud.
De la magnitud, no? I el descontrol.
Una magnitud de creixement demogràfic que no ha sigut com a conseqüència de la natalitat, perquè les xifres de natalitat són les que són, sinó com a conseqüència d'altres motius, doncs evidentment això desborda tots els serveis públics i la capacitat d'una societat, d'un país, en aquest sentit. I això és el que jo dic, que cal prendre alguna decisió ferma al respecte, perquè llavors això acaba recaient en els ajuntaments, i els ajuntaments són la vàlua més feble de tota la cadena, perquè no tenim la capacitat dels ajuntaments de poder donar resposta en matèria d'habitatge, en matèria de serveis socials, en matèria de beques menjador, en matèria... Sí. És impossible, no hi ha aquesta capacitat.
I només parlem d'un ajuntament, en aquest cas el de Sant Cugat, que bé, segurament si escarbem, segurament això ho trobem, insisteixo, és un exemple que s'està passant per tot arreu. Doncs, senyor Jordi Puigneró, tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Doncs gràcies a vosaltres.
Gràcies per l'atenció. Bé, doncs aquesta és la situació, insisteixo. Tard o d'hora, aquestes pilotes tan grans, que a vegades són políticament incòmodes, tenim un mal costum, tant de bo m'equivoqui, però amb els exemples me remito, que s'han de gestionar però que no són populars, és a dir, que políticament hi ha un risc, doncs el que venga després que lo arregle. I com parlava, li preguntava, li deia al Jordi, doncs tard o d'hora algú haurà de fer la feina. Tard o d'hora, això amb les pensions, tres quarts del mateix. No és un tema comparable, no ho és. Però és una altra cosa que s'ha d'arreglar i tard o d'hora algú haurà de dir a veure com fem això, com ho fem. Clar, per què no s'ha fet fins ara? Doncs perquè segurament la mesura no serà gaire popular. Què passa després? Que es fan les coses ràpid i malament. Va, que de seguida parlarem d'unes dades preocupants que han donat el Ministeri de Sanitat, i és que menys del 40% del personal sanitari es vacuna contra la grip. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a una amica estanquero, al carrer Mandri, que és un amic infantil també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
Richard, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Momentos con Luis Rodríguez.
Momentos.
Momentos de momentos.
Momentos de Luis Rodríguez.
La trobada de cada nit. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les dades són preocupants, com a mínim, preocupants, sorprenents. Primer, ja sabeu que aquí a Espanya la normativa diu que el qui vulgui vacunar-se es vacuna, i el que no, no. És una qüestió voluntària. És una qüestió voluntària, jo crec que molt encertadament, per evitar un efecte contrari. És a dir, ostres, m'estan obligant a vacunar-me, doncs ara no vull vacunar-me. Entre altres coses, no? Però és molt... crec que és una decisió i una situació correcta. Ara, que jo no em vacuni contra la grip, en aquest cas, o una altra persona, jo què sé, un ferroviari, per posar un exemple, doncs entra dins de la nostra deixadesa o responsabilitat envers nosaltres mateixos. Ja sabeu que és recomanable, uns quants grups, molt recomanable la vacunació, d'entrada. Les persones grans, els petits, les persones que tinguin algun problema respiratori, les persones immunodeprimides, aquestes ja és molt aconsellable la vacunació contra la grip. I el personal sanitari. Per què? Doncs perquè és personal que està en contacte amb malalts. No només de grip, sinó d'altres qüestions. És a dir, que si una persona que treballa en un hospital es contagia de grip fins que aquesta pugui donar efectes, la pot contagiar. Per això, Aquesta xifra que ha donat el Ministeri i les comunitats autònomes, doncs em sorprèn, perquè parlem de menys del 40% del personal sanitari que es vacuna contra la grip. Després penses, ostres, m'estan aconsellant que em vacuni. És molt conspiranoic, el pensament que diria ara. Té un punt en la conspiranoia. Antivacuna, fins i tot. M'estan aconsellant que em vacuni, però ells no es vacunen. Què hi ha aquí darrere? Evidentment, les xarxes socials tenen el pastís fet per fer aquestes coses i fer aquí fake news i totes les que vulguis. Però parlem d'això, de la raó, del per què passa això, possiblement, sense res més enllà, amb la secretària d'Acció Sindical de SATSE, Catalunya, la Caterina Ròdenas, que la tenim al telèfon. Caterina, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Caterina.
A vosaltres.
Bé, la primera pregunta, aquesta xifra, aquest percentatge és cert?
A veure, jo exactament el percentatge en altres estudis i xifres d'aquestes no n'han bellugat. El que sí que és cert és que el personal sanitari és, té llibertat d'elecció. Vull dir, m'ha vingut a referir que cada un decideix i és lliure de decidir com qualsevol altre usuari si es vol vacunar o no.
Sí, 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 però no em refereixo a això, clar que sí, tothom és... Però, ostres, estar en un lloc com aquell... sent conscient del perill de poder-se encomanar, que té més risc, perquè tard o d'hora pot arribar ja un pacient amb grip, no? No,
sí, clar.
No és més aconsellable?
A veure, jo sé que, per exemple, les unitats bàsiques de prevenció criden als treballadors, inclús s'acosten a les unitats perquè la gent se vacunin. Jo, clar, aquests percentatges no te'ls puc confirmar perquè no hem fet un estudi...
sí, exhaustiu del tema, no?
Exacte, llavors jo donar-te una xifra de si és un 40 o és un 45 o és un 50 o... Jo el que sí sé és que les baixes per grips i ximes professionals pues, són molt poques. Llavors, jo no sé si va lligat aquest percentatge a que es vacunin o no, vull dir, però és sorprenent que hi hagi aquest percentatge i bueno, baixes per grips dels treballadors, pues, jo crec que hi ha moltes més baixes per altres motius que no pas per les grips. Vull dir, m'ha sorprès una mica aquest percentatge. Tot, i que no el negaré, perquè t'ha dit que nosaltres no hem fet un estudi, llavors no et puc confirmar aquest percentatge, està clar.
Bé, és un dels temes que es van tractar precisament en les trobades que de vacunació i salut global que organitza la Fundació Gaspar Casal, i són xifres generals, per comunitats en tot cas, però que ha aixecat... Primer, curiositat, no? Perquè em sembla una xifra alarmantment baixa per qüestions de pròpia protecció, no? I després, com, fins i tot com a exemple. No ho sé, seria una qüestió així.
Però com a exemple, què et vols referir? Perquè l'usuari no ho sap si el professional s'ha vacunat o no.
Ja, això és veritat. Això és veritat.
Com a exemple...
No ho sap, però em refereixo... Clar, és veritat això que dius, però... si la gent, les persones com jo, veuen aquests titulars, diuen, ostres, si el personal sanitari no es vacuna, o es vacuna en una xifra molt baixa, ostres, això dius, ostres, i llavors, per què? Per què passa això? No, té un punt de conspiranoia, també, aquest pensament, eh?
No, a veure, de conspiranoia... No hi ha res. Jo, per exemple, te puc dir que quan va haver el Covid, entre els professionals hi havia bufetades per vacunar-se. Vull dir, però bufetades, eh? A veure qui es vacunava primer. No, de conspiranoic, res. El que sí que és veritat que potser per la fenya que dius, bueno, ja aniré després, ja... just a lo millor al moment que l'UBP t'ha dit, o sigui, la unitat bàsica de prevenció, passa't a vacunar, doncs en aquell moment se t'enreda la fenya i ja no hi penses més. Per això les unitats bàsiques el que estan començant a fer és apropar-se als serveis on hi ha la gent. Vale?
Sí.
Perquè jo crec que una de les dificultats que tenim no és que sigui conspiració ni molt menys i que no confiem en les vacunes, perquè, vamos, jo no puc parlar per boca de tothom.
Perdona que t'hagi tret el tema, però és una de les qüestions que la gent parla, no? Vull dir, aquesta sospita i ja saps que les xarxes socials, doncs, fan córrer aquests bulos, sí. Aquests fakes, que bé...
Sí. les xarxes socials també deien que el Covid no existia, que si els professionals durant el Covid estaven vivint de conya, cosa que te puc dir jo que no és cert, i te puc assegurar, que quan el Covid els professionals ens donaven bufetades per veure a qui em vacunava primer. Vull dir, o sigui que no de conspiranoic, no. El que passa que la grip potser és algo que ja tenim com a més...
assumit.
No? Assumit, i llavors, pues, bueno, pues és el que et dic, que tu a lo millor estàs en un moment de fenya, que és l'hora que tenies a la UBP per anar a vacunar-te, i no pots, o estàs liat en la fenya i la veritat que ni penses.
Però, clar, entenc el que m'estàs dient, vull dir, la saturació de feina és tan elevada que no hi ha temps, vull dir, no hi ha moment per anar a vacunar-se o tenir el què. Per això està aquesta campanya de si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. O sigui,
ah, exactament, exactament. Però no, i a més, tu parla amb qualsevol sanitari, a veure, pot haver l'excepció, perquè, a veure, sempre hi ha excepcions a tot arreu, però que el sanitari generalment tots, bueno, de fet a la població els aconsellen i és que és com ha de ser, vull dir, o sigui, nosaltres som molt conscients de les vacunes, molt. O sigui, trobaràs pocs sanitaris que estiguin en contra de la vacunació, perquè sabem els beneficis que comporta una vacunació, ¿vale? Que a vegades hi ha efectes adversos, sí, però si posem una balança els efectes adversos que pot haver i els beneficis, guanya de calle els beneficis, però de calle. Vull dir, però estem parlant d'una nou, eh?
Sí, sí, perfecte. Doncs, Caterina Ròdenas, secretària d'Acció Sindical de SATSE Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre aquests percentatges, conspiranoies i motius i formes, eh? Molt amable, una abraçada molt forta.
A tu. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, moltes gràcies. Doncs, ja veieu, això és el què. El què, el com, el quan i la situació. Hi ha tanta saturació que no dona temps absolutament a res. Va, que de seguida parlem d'una de les accions de Diagonal Mar, que aquesta gent no para mai, i de seguida parlem de l'actualitat tecnològica aquí a migdia, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Bienvenidos a Supervivientes! ¡All Stars! ¡Muy buenas noches!
Vuelve Supervivientes cuando menos esperaba, convertido en una aventura solo apta para los más valientes.
Supervivientes All Stars, los martes, jueves y domingos por la noche en Telecinco.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'acció que s'està duent a terme. Segurament, si heu passat per allà, ja la coneixereu, però si no, encara no, doncs és força interessant, eh? Mira, a Diagonal Mar, mira que fan coses, eh? Perquè, mira, fan moltes coses. I de totes aquestes hi ha una acció amb King Collins. Què és això? És una empresa de paquets perduts. Per entendre això, per entendre. Seria una mena d'outlet de paquets perduts, una mena així. Perdoneu que he fet una descripció molt planera, però parlem d'aquesta acció, una més que fan a Diagonal Mar, que no paren aquesta gent. Parlem amb l'Antoni Renom, que és el lead manager de Diagonal Mar. Antoni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
No pareu de fer coses, a Diagonal Mar?
No, aquest és l'objectiu, que sempre passin coses.
Sempre passen coses aquí. Aquesta que està passant durant aquesta setmana és força curiosa. Explica'ns aquesta acció, sisplau.
Pues, com bé comentaves, és una acció, una pop-up de King Collins. King Collins és una startup francesa que va sortir fa un parell d'anys i es dediquen a la recuperació de paquets perduts online i a la seva venda posterior a uns preus competitius. La idea és que tots aquests paquets online que es perden, que no arriben a destinatari, que no es retornen, pues el que fan fins ara es destruïen, no? I llavors el que s'ha buscat és una solució a tots aquests paquets per donar-li una segona oportunitat d'una manera diferent i molt original com a paquet sorpresa.
Un paquet sorpresa seria, en tot cas.
Exacte, sí, el client ve aquí al punt de venda i el sí. que es troba són paquets amb un plàstic per sobre, no veuen de quina distribuïdora és, no si és d'Amazon o de qui ha sigut l'empresa que ha canviat aquest paquet, i el que poden fer és tocar, poden pesar-lo, poden intentar pensar i averiguar del que és, però no saben el que hi ha, i el que paguen és per pes. Llavors tu agafes els paquets que vulguis, tens una bàscula al final, peses, pagues per un euro 20 i pico és per un tipus de paquet, després tenim uns paquets que són més prèmiums, que són 2 euros, i tu pagues pel preu.
D'acord. I això ho esteu fent des de dilluns?
Exacte. Va començar aquest dilluns i estarà fins aquest dissabte.
És a dir, fins demà passat estarà en marxa tot això, no?
Exacte.
A quin punt de Diagonal Mar està això?
Està a la rotonda central, fàcil d'ubicar, al mig de la galeria comercial, a planta baixa, que és com el punt més central del centre comercial, on passen sempre totes les coses.
Entenc, a veure si entenc el mecanisme. Sí, és a dir, tu vas allà, a la plaça central, estan aquesta acció en paquets, vas mirar els paquets, els pots tocar, agafar, intentar esbrinar què hi ha dins i te'l portes per pes. Vull dir, tu el peses i en funció del pes te l'emportes i ja, sorpresa el que hi hagi dins.
Exacte. Tu no saps el que compres. Tu el que pots és... Pots estar un màxim de 10 minuts a l'espai.
Ah, vale. Tocant... Això és el que te la va preguntar. Dic, pots ser estar tot el dia fent valor.
No, si ets una mica limitat, et limiten el temps a 10 minuts. Durant aquests minuts pots estar tocant, canviant paquets, intentant veure què és el que hi ha dintre, però el 10 minuts se t'acaba el temps i llavors et passes a la bàscula, peses i el pagues el preu per quilo.
Doncs, mira, Diagonal Mar és que no paren de fer coses. Antoni Renom, Lis manager de Diagonal Mar. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a més, anem, ara que estàvem parlant, anem a fer precisament un petit regal. Atenció, a les primeres dues persones que ens enviïn un WhatsApp al 699-1309, 699-1309, a les dues primeres persones, els hi donarem un regal que consisteix en un d'aquests paquets de 5 quilos de la promoció que ens estava explicant a la gent de Diagonal Mar. WhatsApp, 600 91 13 09. Així que farem un bon què, un bon regal en aquest cas. Que no sé el que és, és un paquet de 5 quilos que no... Igual et toca un iPad que et toca una camisa, no ho sé. Bueno, ja sé si hi ha camises de 5 quilos. Va, parlem de la tecnologia, que se'ns va el temps. Edu Porta, expert en tecnologia mòbil, benvingut, com estàs?
Bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿todo bien o qué?
Perfectamente.
¿Por dónde quieres empezar hoy?
Bueno, yo creo que por la presentación que ha habido esta madrugada de Meta.
¡Ostras! ¿Qué ha presentado Meta?
Ha presentado unas gafas de realidad aumentada de Ray-Ban Display en este evento que se llama Connect 2025. Pues se presentó oficialmente las gafas de realidad aumentada, estas Meta Ray-Ban Display, aunque su lanzamiento ya se filtró hace unos días.
Sí.
Las gafas de la marca es un avance significativo en la tecnología de realidad aumentada. Integra una pantalla con una lente en el ojo derecho de 600x600 píxeles y 42 en el grado de campo de visión, que permite mostrar información al usuario.
Bueno, parece que están apostando mucho los de Meta con este tipo de...
Y con Ray-Ban, sí.
Con Ray-Ban y estas gafas de realidad aumentada, creo que están apostando fuerte, ¿no?
Exactamente.
¿Vale la pena?
Han hecho una presentación en directo,
¿sí?
Mark Zuckerberg, y la verdad es que... Hay un vídeo de 5 minutitos en la página de YouTube de Ray-Ban.
Sí.
Y la verdad es que es impresionante. Funciona muy bien.
¿Pero para qué sirve este tipo de cosas? A ver, ilústrame, por favor.
Pues lo que se ha visto en la presentación, aparte de darte información, hacer fotos o vídeos de qué es esta flor o qué es esta botella.
¿Está conectado al móvil?
Exactamente. El dispositivo no son dispositivos autónomos, requiere conexión con Android o iOS. Wi-Fi 6 o Bluetooth 5.3.
Vale.
Entonces, tiene la cámara, como te he dicho, 12 megapíxeles con zoom por 3. Puede capturar 500 fotos, 100 vídeos de 30 segundos. El almacenamiento interno es de 32 gigas. Y la interacción con las gafas es muy interesante porque se realiza mediante gestos utilizando la mano.
Anda.
Vale, llevas un neural band, ¿vale? Sí. una pulsera que te la pones en el brazo y con de pequeños gestos, moviendo, subiendo el volumen o bajando, escribiendo, hace la prueba,
lo interpreta, ¿no?
Con el tema de los músculos y el movimiento y lo hace. Entonces puedes escribir textos por voz, escrito como si tuvieras un boli,
sí.
Y lo escribes y lo detecta. Puedo tener una conversación contigo y tú hablándome en otro idioma y me lo traduce directamente y me sale en la pantalla lo que me estás explicando o lo que me estás diciendo.
Sí.
Es muy, muy, muy curioso. Está muy bien. Digo, la presentación que lo hacen en vivo, la verdad es que no da un error al estilo Windows, como pasa.
¿Te pantallazo azul? Aquella pantallazo azul en la presentación del Windows.
El Windows 2000. No sé, era el 2000 del XP.
No recuerdo, pero es uno de esos vídeos que pululan por internet con el careto de Bill Gates.
De Bill Gates.
El careto que pagaba.
Sí.
Pagaba el careto.
Era el 98, si no recuerdo mal.
Sí, era el 98. Uno de estos.
Bueno, entre las funcionalidades destacadas se encuentran la búsqueda de imágenes, envío de mensajes a través de WhatsApp y otras aplicaciones, la captura y edición de vídeos y la posibilidad de hacer videollamadas compartiendo el punto de vista del usuario. Las gafas ofrecen una autonomía de 6 horas de uso mixto o hasta 30 horas con el estuche de carga.
¿Son de estas cosas que realmente pueden ser muy útiles o te las compras porque eres un friki de la tecnología que te molan estas cosas, te lo compras y dices...
Claro, porque
bueno, o
sea, realmente tienes que llevar... O sea, si no estás acostumbrado a llevar gafas, pues claro, dices, ¿ahora qué haces con gafas? También es verdad que se pueden graduar.
Sí.
Y son resistentes al agua y tal. O sea, está bastante bien. Es decir que las ventas de estas Meta Ray-Ban Display comenzarán en Estados Unidos el 30 de septiembre, o sea, en nada, a un precio de $799.
Pues te diré una cosa, no es mal precio, ¿eh?
No es excesivamente caro para lo que es. Yo creo que ahí se nota mucho que necesitas un dispositivo, un teléfono, para que sea completamente funcional. Y en otros países expandirá al resto del año de 2026.
A ver, que 700 euros más es una pasta.
700 euros es una pasta, cierto.
Pero quiero decir que para lo que es y demás,
¿y
otros
si te
móviles que otros modelos de móvil de alta gama se te van a los 1.500 euros?
Sí, pero el móvil es un dispositivo unitario, o sea, es autónomo. Cosa que las gafas estas no. Pero bueno, está bien. Puedes escuchar música.
Es un qué, ¿no? Lo de estas gafas.
Sí, sí. A mí me parece muy interesante. Al menos probarlas. A ver qué tal, le estaría muy bien.
Fíjate tú el estudio que pueden hacer de costumbres conforme a lo que buscas, a lo que no buscas, porque evidentemente todos estos datos siguen
sí,
estando
sí.
ahí, ¿no?
Exactamente.
Para mejorar. Oye, rápidamente, que los chinos y Estados Unidos han llegado a un acuerdo por TikTok, ¿no?
Exactamente. Los detalles del acuerdo no fueron revelados inicialmente, pero se ha confirmado que el negocio estadounidense de TikTok pasará a ser controlado por los consorcios inversores, incluyendo Oracle, Silver Lake y Anderson and Horowitz.
¿Ves?
Lo que básicamente es que un 80% de la participación será estadounidense, con la junta de directiva dominada por los Estados Unidos y un representante designado ya por el gobierno.
Vaya, en resumidas cuentas, que los datos que genere TikTok, en vez de controlar a los chinos, los controlarán los estadounidenses. Los manipularán igual, pero en vez de ser los chinos, serán los estadounidenses.
Y bueno, y Trump ha firmado un pospose, o la cuarta creo que ya va, hasta el 16 de diciembre. Y todo eso tiene que darle visto bueno tanto Trump como Xi Jinping.
Harán un vermú juntitos y ya está. Edu Porta, muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Cuídate. La nostra experta en tecnologia mòbil. És que això de les ulleres pot estar molt bé, per anar per allà. Per on vaig? Què és això que estic veient? I, clar, has d'estar connectat perquè la IA funcioni com ha de funcionar també de les orelles, Ulleres, perdó. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope. I després parlarem de què? De què en parlarem després? Doncs de l'energia del futur, la fissió. De seguida en parlem.